tropicals, diuen que començaran a ser habituals, 21 graus a Capdepera, 21 a Banyalbufar, a les Pitiuses la mínima més alta han estat els 19 de Formentera, seguits del 17 de l'aeroport d'Eivissa i a Menorca, de 8 a la Mola i de 8 a Es Mercadal. Fins aquí les notícies de les 12 de TV3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública, quan siguin la 1. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com.
Amb tu. Gràcies.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim en Manual, el programa per nins joves i famílies d'Iveta Ràdio que avui arriba carregat de continguts. Parlarem de proves d'accés a la universitat, d'intel·ligència artificial, de reptes virals, d'iniciatives i fins i tot tindrem un taller sensorial de museus curiosos. Esteu preparats? Idò, arranca ja No Venim en Manual. S'aproximen les proves d'accés a la universitat, un moment que per molts joves ve carregat d'il·lusions, però també de nervis, dubtes i a vegades de pressió. A No Venim en Manual hem fet una mica d'enquesta entre adolescents per saber quines consultes tenen a l'hora d'afrontar aquests dies i li han demanat a la nostra psicopedagoga, na Magdalena Bausà de Mirabó, que ens ajudi a donar-hi resposta. Però, abans d'escoltar la resposta a aquestes preguntes, escoltam les primeres qüestions que ens recomana tenir en compte la Magdalena.
Un parell de qüestions inicials. La primera, no és el mateix cas la persona que necessita una notassa per entrar a la carrera que vol que la persona que simplement necessita aprovar selectivitat i ja està. Per tant, les respostes s'hauran d'adaptar a la situació de cadascú. Una cosa super, super, super important per tenir en compte la setmana prèvia, tota la setmana, i també durant els dies de selectivitat, és que hem de cuidar el nostre cos. Això és una cosa que moltes vegades se mos oblida. Pensam que és fonamental estudiar. Si no estem en bones condicions físiques, serà molt difícil que aprenguem bé i serà moltíssim més difícil que facem bé els exàmens i que aguantem l'estrès, la pressió, el nivell de concentració que suposa estar fent exàmens llargs. Fonamental, assegurar-nos, ja sé que sona utopia, però assegurar-nos que estan dormint 7-8 hores o 9, segons la persona. Tenir una alimentació variada, molt saludable durant tota la setmana prèvia, i si és durant tot el mes previ o durant tota la vida, molt millor, això ja ho sabem. Però no començar a menjar malament per presses. I a la vegada estar tranquils i tenir temps per fer esport. Això durant els dies previs.
I d'una vegada escoltades aquestes recomanacions molt importants, passam a les preguntes plantejades per els adolescents. Una de les més recurrents ha estat què repassar els dies anteriors, que hi ha molta matèria, que és el que s'ha de tenir en compte.
Una cosa que sempre se sol oblidar és a les assignatures pràctiques repassar la teoria. Això és molt important perquè no tenim temps de fer exercicis de tots els tipus, però sí tenim temps de repassar tota la teoria que fonamenta aquests exercicis. Per tant, hem de tenir un bon pla que ens permeti fer un repàs final de tota la teoria que fonamenti exercicis importants. Mereix molt la pena repassar i, si ens ha sortit bé, posar-nos una bona nota, un reforç positiu, tenir clars quins són els temes que realment controlam. Això és important perquè també, quan facem les preguntes, si se pot triar entre una o l'altra, és molt important tenir molt clar quina duu millor i quina duu pitjor. Per tant, si hem fet aquest exercici de posar-nos notes, serà moltíssim més fàcil.
També hi ha moltes preguntes relacionades amb els dies d'examen. I una d'elles és quina és la millor manera de contestar les preguntes de l'examen i com organitzar-se.
Contestar els exàmens és una pregunta molt interessant. Això pareix molt obvi, però no sempre ho és. Primer de tot, hem de tenir molt clar, i això fa bastant de mesos que se suposa que ho sabem, què val cada pregunta. I, superimportant, sabem que selectivitat, en general, cada examen són 90 minuts, si anem a selectivitat en qualsevol tipus d'adaptació, seran 120 minuts. Això què significa? que cada punt sabem quants de minuts són. Així que abans de començar a contestar, hauríem de tenir molt clar quin temps li dedicarem a cada pregunta. Per què dic això? Perquè moltes vegades, quan una pregunta m'ho resulta fàcil, la deixem pel final i pensant, va, aquesta la faré quan estigui cansat. Si tinc temps. Així que és molt important no arriscar-nos i sabre que més val contestar-ho tot més o manco bé, és veure que la selectivitat està com molt mesurat cada criteri, però també és veure que hi ha una part de subjectivitat. Així que més val contestar tot i demostrar que tenim un coneixement bastant ample que fer una pregunta perfecta i deixar-ne qualcuna sense contestar. Hem de tenir temps de contestar-ho tot. Per poder fer això, prèviament ho haurem d'haver practicat a casa nostra. És fantàstic, no el dia abans, important, sinó potser una setmana abans, poder-nos fer un simulacre que molta gent ja haurà fet a escola o a l'institut, però amb els minuts que tindré, ni més ni menys.
I acabem amb una pregunta molt habitual pels dies d'examen, que és com afrontar els nervis?
Segurament una persona que se posi nerviosa a selectivitat s'haurà posada nerviosa prèviament en els exàmens de segon. Això, si ha passat, és molt interessant tenir un diàleg, malament sigui a posteriori, amb aquests nervis per averiguar què m'estaven intentant dir. M'estan intentant dir que de qualque manera pens que si no som perfecte no valc. M'estan intentant dir que si no aconsegues totes les meves metes he fracassat. Aquí sí que mereix molt la pena saber que m'estan dient aquests nervis que en el fons són els nostres amics, perquè m'informen de coses molt importants, i poder xerrar amb qualcú de fins a quin punt aquestes frases o idees que me dic a segons quins moments són racionals i veure si les puc modificar. Per exemple, quan estic molt nerviós penso que sempre fracassaré. Bé, ja podem començar per aquí, no? Una persona que li va malament un examen és una persona que sempre fracassarà, i d'això en tenim moltes experiències. En aquest cas sí que mereix la pena cercar una persona de confiança per xerrar amb molta tranquil·litat i molta sinceritat de tot això.
Idò, moltes gràcies, Magdalena, per tots aquests consells. Esperant que us siguin d'utilitat i vagin bé aquestes proves d'accés a la universitat. Nosaltres ara seguim amb més continguts. Avui, a No Venim en Manual, volem parlar d'una iniciativa pensada per ajudar les famílies a entendre millor què és la intel·ligència artificial i com pot impactar en el futur dels seus fills. Es tracta d'un taller organitzat per la PIMA de l'IES Joan Alcover, adreçat específicament a mares i pares, amb l'objectiu de donar eines per entendre com funciona aquesta tecnologia i què pot implicar. Per parlar d'aquesta iniciativa, avui ens acompanya en Javier Ferriol, que és professor i president d'aquesta MIPA. Hola, Javier, com estàs?
Hola, molt bé.
I també ens acompanya en Neva Vives i na Joana Grau, que són mares i docents amb experiència com a assessores tecnològiques als centres educatius i que han estat al capdavant d'aquest taller. Bon dia, com estàu?
Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Bé, explicau-nos primer una miqueta com va néixer la iniciativa d'organitzar un taller sobre intel·ligència artificial que fos específic per famílies.
Bé, hi havia moltes famílies que mos deien que tenen por de que els seus fills utilitzen. Moltes tampoc la saben emprar. I van dir, bé, per què no feim un taller? I vaig començar a mirar, a cercar, a conec aquí i tal, i xerrant en Neva em diu, però si jo he fet un curs i estic molt posada perquè per la meva feina he tingut que fer... I dic, ja està.
Ja ho tinc.
Ja ho tinc. I diu, no, i na Joana també, a més, ha estat fent un Erasmus de no sé què... I dic, ja està, pues, m'aprofito vosaltres i vos convid, no? Mira quina invitació més bona, no?
Sí, sí.
I així va ser, així va ser.
Molt bé, ja saben com va començar la idea. I ara vos demanam quins temes vareu decidir incloure dins el taller i si li vareu donar un enfocament més teòric o més pràctic.
Bé, vàrem decidir partir de les dades de l'estudi més recent que ha fet Empantallados, a Espanya, que sobre la percepció i els usos de la IA generativa, que i es centra bàsicament en famílies, professorat i alumnat. Per tant, teníem els tres agents que estan implicats i també els vàrem mostrar el marc teòric que acaba de crear la Comissió Europea, que regula per primera vegada l'alfabetització en IA a nivell escolar. I quines competències ha de tenir una persona per poder interactuar amb IA, perquè no és el mateix ser consumidor que creador, etc.
Molt bé.
Per tant, hem fet un taller mínimament pràctic. Hem mostrat aplicacions que poden emplear en família, que poden ajudar per aspectes concrets i també que les famílies vegin que d'una forma molt instantània crea resultats i que això està aquí. I, per tant, hem fet interactuar la gent que sempre dona més interès, crea més interès i més curiositat per aprendre més sobre aquest tema.
D'acord. Clar, ara parlàveu d'aquest estudi. En general, quan sentim parlar d'intel·ligència artificial, tothom té una opinió, no? Però segons la vostra experiència, més del que heu viscut i del que teniu al voltant, quines penseu que són les principals inquietuds de pares i mares quan senten parlar d'intel·ligència artificial? Penseu que la veuen com una eina útil o la veuen més com una amenaça?
Ara mateix hi ha molt de desconeixement. Jo som el primer que dia a dia vaig trobant coses noves, noves utilitats, i hi ha una part de por. Jo crec que hi ha molta por...
A
que mos llevis a feina, a fer coses dolentes, el tema de les dades... I aquest desconeixement ara mateix, per jo, se tradueix en por.
D'acord.
Aquest estudi que ha comentat Neva delimita un poc quines són les pors més importants i és un poc la capacitat d'esforç que està...
Que se perdi
aquesta capacitat d'esforç. També que se perdi la capacitat crítica i creativa i que se redueixi la interacció entre persones, perquè està molt centrat en una conversa amb la intel·ligència artificial.
Clar, que pugui fer que prescindeixis del contacte amb altres persones. Sí. És un tema interessant. També hi ha un altre tema una mica espinós quan parlant d'IA, que són els deures, no? Els deures, les tasques escolars. Molts joves ja empren la intel·ligència artificial per fer feines, per fer tasques acadèmiques. Jo vos demano des de la vostra experiència, penseu que pot ser una ajuda real o que és perillós si s'ajuda a fer continguts que no se saben fer perquè se pot perdre el procés d'aprenentatge? Quina opinió en teniu?
Jo aquí parlo com a docent en primer lloc i crec que aquí sorgeix el debat de la necessitat de reformular les tasques acadèmiques. És a dir, si l'alumnat em precia per fer la tasca, si ja li dono una resposta immediata i jo avaluo que jo és correcte, que estic avaluant? És a dir, estic avaluant la IA, estic avaluant la capacitat de l'alumne, o en canvi, si quan l'alumne em precia, però jo li avaluo el procés d'aprenentatge, li demano com ho ha arribat en aquest aprenentatge, i després li demanen com ho defensi, per exemple, de manera oral, estic avaluant altres coses.
Clar.
I jo crec que és un poc aquí on hem de començar a mirar.
Avaluar més el procés que no el producte final, per dir-ho així, no? Molt bé. Ara, cada vegada més se vol regular l'ús d'aparells digitals entre els més joves, especialment a l'àmbit escolar. Vosaltres, a partir de quina edat o d'etapa educativa, penseu que la IA pot ser una aliada útil per l'aprenentatge? És a dir, s'han d'haver superat primer certes etapes per emprar-la? Se pot introduir transversalment d'alguna manera? No ho sé, què penseu?
Jo crec que ha de ser una aliada. Hem d'aprendre en el moment que toca i cal repensar tot això, no? I per això hem fet aquest taller, no? Perquè les famílies ho puguin veure. I entre tots, que jo crec que han de ser tots, sobretot la part dels especialistes que mos assessoren, establir aquest recorregut, no? I aquest recorregut hem de tenir en compte a tothom. No només, diríem, a la part dels docents, no només a la part de les famílies i també a la part dels alumnes. A més, si arribem a un acord de què hem de fer en cada moment. I això jo crec que encara està per fer.
Estàvem en procés, també, no?
Exacte.
pel que heu vist, ara amb aquest taller i habitualment, els adults saben més o menys manejar la intel·ligència artificial, l'han començat a fer servir, o encara se restringeix una miqueta a l'àmbit laboral i acadèmic?
Bé, pues, jo actualment faig feina amb adults i joves a formació professional i jo crec que molt d'ells l'empren per moltes coses de la vida quotidiana, però es veu que en el centre educatiu els estem donant eines perquè l'incloguin a la part acadèmica, perquè l'explotin més i li puguin treure més partit. Perquè, per exemple, com destriar la informació que tenen, com comprovar que és verídic o no, com anar a una font, o com, per exemple, millorar, per exemple, els prompts que li estic donant perquè me doni la resposta que necessita.
Que clar. D'acord.
Sí, la part d'oci jo crec que ja l'empleen tots, voluntària o involuntàriament, conscient o inconscientment, perquè amb assistents virtuals, amb aplicacions de salut, de fitness, amb aplicacions d'oci, pel·lícules, vídeos, tot això està totalment integrat a les nostres vides i és ser-ne conscient com a mínim i veure cap on.
Clar, que aquest és el tema, que potser molta gent no ho sap i ja està emprant intel·ligència artificial perquè estan intervenint en eines quotidianes també com el cercador de Google, WhatsApp, plataformes com Netflix o YouTube, ja tenim funcionant allà la intel·ligència artificial. Per vosaltres, quines serien o quins serien els conceptes essencials que tot pare o mare hauria de conèixer sobre la intel·ligència artificial? És a dir, parlam de perills, però també de potencialitats.
Bé, jo crec que, com a tot, dins d'una família, han de ser un model, no? I el model de relativitzar, de voler aprendre, de ser conscients que han de ser partícips, no?, en els mateixos fills, veure el que ells fan, que ells vegin el que nosaltres fem i a poc cercar aquest camí que dèiem abans, no? Jo, per això, és molt important ser un model, no? Però aquest model també s'ha de donar en el centre educatiu. Els professors han de ser un model per dirigir, això s'utilitza d'aquesta manera i no s'utilitza d'aquesta manera. És com que sempre hem posat el mateix exemple, no? El guinevet els hi donaven als nostres fills i és una eina que se poden fer mal. Però què fem? Hi ha una educació, hi ha un moment, hi ha una tècnica, pues això és el que han d'explotar a partir d'ara.
Clar, negar que existeix tampoc és una solució. I com podem ajudar en els nostres fills a tenir una mirada crítica davant d'aquestes eines, no? Perquè el pensament crític és un concepte que se'n parla molt quan parlant d'intel·ligència artificial.
Bé, jo crec que hem de fer un acompanyament des de la infantesa, perquè com que està present a la nostra vida quotidiana, doncs, per exemple, quan generam una imatge, doncs ja tenim infants petits a casa, doncs hem de començar a parlar d'aspectes d'estic generant aquesta imatge, però aquesta imatge l'he d'emprar bé, no l'he d'emprar per fer mal a ningú. En petits exemples, que, com deia, que primer, començant consumint i després acabarem creant en si. I jo crec que és vital.
Competència digital sense necessitat de pantalles,
exacte,
no? Amb els infants i després a poc a poc. Molt bé. Idò, moltes gràcies, Javier, Eva i Joana, per venir a contar-nos aquesta iniciativa i esperam que torneu a venir un altre dissabte per seguir aprofundint en aquest tema d'intel·ligència artificial. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Do you believe in love after love?
Divendres a les 8 del vespre...
I can feel something inside my safe. I really don't think you're wrong enough, no.
Disbauxa.
I really don't think, no.
S'obren paraules.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Vamos.
Vinga, men.
I B3 Ràdio.
Ja fa anys que sentim parlar de reptes virals, que consisteixen en imitar una acció que es popularitza a les xarxes socials, enregistrar-la i després pujar-la en aquestes xarxes. N'hi ha de tot tipus, des de molt senzills o divertits, com un ball, a altres que poden suposar tot un desafiament o fins i tot ser perillosos. Els experts ja fa temps que alerten que els més joves tendeixen a ser més impulsius i a sumar-se en aquests reptes sense mesurar-ne les conseqüències. Avui volem parlar-ne precisament amb preadolescents i joves per saber quina opinió en tenen ells i com es viu aquest fenomen en el seu entorn. Per això ens acompanyen ja tertulians habituals com en Joel i na Núria.
Hola.
Hola.
I na Eduard i na Margarita, que ja han arribat a la vintena i ens poden contar com ho han viscut al llarg de la seva adolescència. Bon dia.
Bones.
Hola.
També afegim en Antoni, que és pare de preadolescent i adolescent i també profe, i per tant ens pot aportar la seva visió des de diferents perspectives. Bon dia, Toni.
Bon dia, hola.
Hola. Bé, anem a començar parlant amb en Joel i na Núria. Alguns nins a la vostra edat tenen mòbil, altres encara no, alguns també tenen xarxes. Són populars els reptes virals entre els vostres companys? Vos arriben, Núria?
Els meus amics, la veritat és que no fan molts de reptes, però sí que tenc amics i la meva germana, sí que fan balls i coses d'aquestes, però reptes segons quins no.
D'acord, Joel?
A ver, en mi entorno, prácticamente toda mi clase tiene móvil y hacemos, sí, bastantes retos algunos y cada dos días hay un baile nuevo que está bailando toda la clase.
D'acord. I quina opinió penseu que tenen els nens de la vostra edat sobre aquest tipus de proves? Tu, Joel, que ho tens
no
bastant...
No lo ven ni com una prueba, lo ven ja com el dia a dia. Sale un nuevo vídeo popular, lo tengo que hacer y subirlo así un día tras otro.
En quin objectiu?
Suscriptores, likes, comentarios...
D'acord, d'acord. Eduard i Margarita, a vegades heu viscut un poc el boom de les xarxes socials a la vostra adolescència i també s'inici de reptes virals. Diríeu que han anat canviant al llarg dels anys?
Sí, jo crec que sí, bastant. És que jo record que sí que vaig fer jo, va ser un... No me'n recordo què era, com tirar-se un poal d'aigua damunt i havies de nominar qualcú, no?
Ice Bucket Challenge, o algo així.
Bueno, pues clar, això... És Bottle Flip Challenge.
Ho tradueixes en anglès i ja tens el nom de repte.
Sí, i després és Mannequin Challenge, però el va fer la meva classe un dia que jo no hi era, justament.
Jolín.
I me vaig ofendre moltíssim i ara penso, quina sort que vaig tenir de faltar aquell dia.
Clar, és que moltes vegades darrere un repte viral hi ha una acció de sensibilització.
Se suposa. No?
Com, per exemple, aquest repte del poal d'aigua gelada, que era per visibilitzar l'esclerosi. Però penseu que la gent, i especialment els més joves, s'aturen a pensar si hi ha alguna causa darrere o si allò comporta algun perill o directament imiten i ja està?
Jo crec que la majoria directament imita. O sigui, ara no sé com està el tema a instituts de reptes, però jo me'n record que quan jo estava, no sé si a quart d'ESO o tercer, hi havia repte aquest de posar la cadira en els penjadors de les xiquetes.
Sí.
I, pues, els penjadors tenien 100 anys, pràcticament, i caien.
Clar.
Així que jo crec que si haguéssim pensat un poc de... Aquests penjadors són tan vells com els escriptoris? Crec que no convé penjar-se.
No s'ho pensa gaire, s'imita perquè està de moda, no?
Sí.
Moltes vegades. Clar, estan parlant de nins, de preadolescents, de joves, però, Toni, tu creus que entre els adults també s'ha popularitzat a vegades fer-ne? També hi cauen en aquests reptes?
Sí, jo estic... Bé, de fet, jo n'he fet. Me'n record que... Però era el moment de desconfinament, just després del desconfinament, la gent ja no sabia què havia de fer. I sí, record haver fet un repte que havies de posar el cap dins farina i coses així.
D'acord. Clar, n'hi ha molts que són molt divertits, n'hi ha molts que són per visibilitzar, com han dit, diferents o malalties o projectes, però clar, el problema és que ens trobem que n'hi ha d'altres que sí que poden ser perillosos i que moltes vegades els nins tendeixen a tenir aquesta impulsivitat i els joves d'imitar sense pensar en les conseqüències. Tu, en el teu cas, Joel, que has dit que ho vius bastant, quins tipus de reptes són ara famosos entre els al·lots preadolescents o 11, 12, 13 anys?
Aparte de los bailes, yo creo que ahora se está poniendo de moda retos de deporte, por ejemplo, lo de hacer una flexión más cada día, hacer una dominada más cada día. Tienen de referente a chicos que son profesionales, por ejemplo, un chico que se llama Jero, que es un profesional que hace una dominada más que de día, que se ha vuelto muy famoso, y la gente lo quiere imitar sin saber hacer una flexión, una dominada, y luego se hacen daño. Además, lo hacen en sitios peligrosos, en balcones, y los padres lo ven como que están haciendo deporte, pero realmente es peligroso y no se dan cuenta.
Clar, un tema interessant, aquest. Toni, tu creus que els pares saben que els seus fills fan o segueixen aquest tipus de reptes? Se li dona importància? Se veu com un joc?
Home, hi ha de tot, evidentment, com en totes les situacions. Per exemple, hi ha determinats pares que sí que ho saben, altres no ho sabem. Jo, de fet, avui ho he demanat i no ho fan, en teoria, però n'hi ha que sí, i ho veuen, ah, mira, que graciós, no? Però no són conscients de que a vegades això va... Clar, els reptes solen anar amb increixendo, no? Va pujant a nivell i arriba un punt que poden ser, sí, perillosos.
Clar, si comença imitant un ball senzill i després pot ser s'aposta per un repte més gran per aconseguir més seguidors, i també tenint en compte que les xarxes podrien dir que moltes vegades recompensen aquest comportament límit, no? Fer coses que van més enllà de la norma per aconseguir precisament més likes. Pregunta que vos faig, com penseu que se podria ensenyar a distingir i advertir d'aquest perill a nens i joves?
Dient-lo. Això és un perill. Això que veus no és real. Tu creus que en Superman una pel·lícula vola de veres? No està volant. Té un cable que l'enganxa. Perfecte, tu no votis per un balcó perquè no volaràs, perquè te mataràs. Idò, lo mateix. I aturar-se un moment, no?, i dir, tu per què creus que estàs fent això? I si ho vols fer, fa falta que ho vegi tothom. Vull dir, tu vols aprendre a ballar, però és estupendo. Fa falta que publiquis un vídeo on 500 persones te poden veure ballant a casa teva, o simplement vas tot a gravis tu i vas veient el teu progrés. Tenir un poquet d'esperit crític i voler transmetre-ho, no dir, ah, no, és que li fa tanta il·lusió que li deixaré... No, si li fa il·lusió veure un tassó de lleixiu, no li deixaràs, per molta il·lusió que li faci.
Tu, Joel, com a nin, com creus que els nins rebrien bé aquesta informació? És a dir, com els pares no haurien de parlar amb els fills?
A veure, jo crec que el problema és que els pares no deberían haberle dado el móvil a su hijo si no ven que está preparado, pero cuando ya se lo has dado, ya es un poco tarde. Así que yo creo que lo que hay que hacer es estar atento a lo que mira. Por ejemplo, él a veces te dice, cuando estoy mirando la tablet, mira esto que yo estoy mirando, mira qué guay este vídeo. Estate atento a lo que él mira, no diciendo, enséñame lo que estás mirando, como diciendo, no lo vas a ver más, sino como por curiosidad, porque si no, él te lo va a ocultar.
Sí, tal cual.
Como hacer un poco su amigo.
D'acord, molt interessant. Bé, demà seguim més coses. Els experts també recomanen, aquí tornem amb els pares, que és important que els pares i les mares siguin un model a seguir i que no se deixin endur per segons quines tendències o bromes. Jo no sé si recordeu, però fa poc se va fer viral una broma de pares que rompien un ou en el cap dels seus fills mentre es cuinaven, per exemple, clar. És que...
Com sentir comú.
També ens falta una mica de seny en aquest sentit. Anem a tema escola. Parlant de pares, parlant de mares, ha sortit l'importància d'escoltar els fills. Com s'hauria d'abordar aquest tema a l'escola? Tu què penses, Núria? S'hauria de parlar també d'aquest tipus de coses, de que hi ha reptes virals i del que poden suposar?
Jo crec que sí, perquè si no, a lo millor algú s'ho troba i no sap què és, i ho fa perquè no sap què ha de fer.
I de quina manera s'hauria d'abordar a l'escola, Joel?
A ver, yo creo que siempre está en esto de una vez al año viene alguien y te lo explica. Pero eso, ¿te acuerdas? Ese día estás, vamos, me he saltado matemáticas. Pero yo creo que esas horas de informática, por ejemplo, que te enseñan a manejar documentos, presentación, Google, buscar, esas horas también se podrían aprovechar para enseñar cómo estar en las redes sociales.
Bé, a les escoles, de fet, hi ha una hora setmanal. A la meva escola, per exemple, hi ha nivells que tenen l'assignatura o l'àrea de valors, no? I en aquestes hores molta gent no sap què ha de fer. Organitzar debats, però en pla de respectant totes les opinions, però xerrar d'això, crec que seria aprofitar el temps.
Molt interessant.
Crec que no només va en tema de xarxes socials, sinó fer conscient a la gent que és molt fàcil caure en seguir a la multitud, independentment de lo que se faci. No té per què només ser xarxes, però en un discurs que se faci i mobilitzar tanta gent i simplement voler formar part d'aquell grup és habitual, és natural i és humà, però no sempre et sa. És que, en el final, el teu dia a dia i els teus hàbits són influïts pel teu voltant.
La gent se mou per formar part d'un grup. I només pel fet de ser acceptat són capaços de fer qualsevol doll.
Inconscientment, també. Sí. Vull dir, la gent no crec que ho faci per fer mal a qualcú.
No.
O per fer ridícul.
I a més estem en un moment que tot va tan ràpid que les modes són molt efímeres. Una dura dos dies, després l'altra dura tres dies i no trobem ni a qui no prestar atenció. Mm. No? Estem amb moltíssima informació constant. En què acabam? Parlam sobre els reptes virals. Quina conclusió vos agradaria aportar per acabar aquesta tertúlia? Què voldríeu dir per millorar aquesta informació que arriba a nins i joves, perquè sàpiguen que és un repte viral, perquè sàpiguen quines conseqüències té i que de vegades no és convenient fer-ne?
Com hem dit altres vegades, sempre s'ha de xerrar. És un tema que s'ha de posar damunt la taula, s'ha de debatre, no hem d'aturar el que diuen els infants, però els han de fer reflexionar de bon baixa.
Molt bé. Núria?
Jo crec que abans de fer un repte s'ha d'aturar a pensar a veure si el repte se pot fer o és una cosa que no s'ha de fer.
D'acord.
Todas estas cosas que hagas ahora, retos, luego en el futuro, si la, te puede afectar en tu día a día cuando seas mayor y te vas a arrepentir.
Tenir una visió de futur, en aquest cas?
No tots els reptes són dolents, alguns promouen causes bones, però sempre ho hem de mirar des del punt de vista crític, de dir, això m'ho pot fer mal o no m'ho pot fer mal? Pot fer mal en els altres o no?
Fomentar l'esperit crític i ensenyar a dir que no i aprendre a dir que no.
Idò, molt bé. Tots a reflexionar i a fomentar aquest esperit crític, com diu una Margarita. Nosaltres ara fem una petita pausa i tornem amb més contingut.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
No venim amb manual, ens agrada molt conèixer les iniciatives i propostes que ens fan arribar infants i joves. Per aquest motiu, avui ens visiten a Sònia, que té 13 anys, i ve a proposar-nos aprendre de forma autodidacta, és a dir, tot sol. Hola, com estàs?
Molt bé.
Molt bé. A tu t'agrada molt aprendre investigant. On investigues?
Jo majoritàriament investig a internet.
Molt
a
bé.
Sí.
Vas mirant allà una miqueta, vas fent recerca. A més, hi ha molts tutorials, també, no?
Sí.
I sobre què has après?
Sobre cantar, amb els vídeos de gent professional que canta, i a través de la música també aprenc idiomes. És italià, francès, anglès...
Ah, molt bé, és un doble aprenentatge, idò.
Sí.
Molt bé, molt bé. I tu per què recomanes altres al·lots que s'animin a aprendre per ells mateixos?
Perquè està molt bé ser curiós i així agafes confiança en tu mateix perquè saps el que t'agrada i...
Molt bé. I per acabar, per els al·lots que ens escolten, tu els vols donar algun consell?
Que s'animin a investigar per ells mateixos perquè en realitat és molt guai aprendre idiomes a través de la música i més.
Molt bé, idò, ens apuntem els teus consells i esperant que ens visitis un altre dia no venim amb manual. Moltes gràcies.
De res.
I ara arriba el moment d'escoltar iniciatives per infants, joves i famílies. Començant parlant dels tallers d'estiu de la UIP per infants i adolescents, concretament de tres tallers relacionats amb les matemàtiques.
Us convidem un grup de professors de didàctica de les matemàtiques de la UIP a acudir als nostres tallers que anem a fer en els tallers d'estiu. Entre ells estarà la professora Ana Belén Petro, la professora Lucía Roger i jo mateixa, el Juanmi Rivera, per a donar-vos algunes pinzellades de com les matemàtiques apareixen en altres jocs, com per exemple donant-li voltes a la banda de Möbius, on analitzarem les característiques d'aquesta superfície jugant amb retallar en el paper i mirant les propietats que té.
El taller modelam en 3D i jugam amb el cub Soma utilitzarem eines digitals per crear les peces geomètriques del cub i després intentarem resoldre'm amb peces físiques impreses en 3D. D'aquesta manera desenvoluparem habilitats de visualització i orientació espacial.
En el taller Matemàtiques en color, descobreix i crea en color code, practicarem amb un joc de taula que s'anomena color code. Hem vist que és un joc de taula que ajuda molt en el pensament computacional, a la visualització matemàtica, i per tant, els alumnes que venguin podran disfrutar d'aquest joc.
I d'aquest taller passam els que oferiran a Matilde Morales Rayà, professora del Departament d'Economia d'Empresa de l'empresa de la UIP, per estudiants de 6 de primària, secundària i batxillerat. Un taller sobre gestió del temps y un altre sobre tècniques d'estudi.
El taller Gestiona tu tiempo, lidera tu vida tiene como objetivo aprender a gestionar el tiempo de forma responsable. En este taller de 2 días aprendemos qué significa priorizar, aprendemos a distinguir tareas urgentes e importantes, a planificar, también aprendemos cómo organizarnos y cómo evitar las distracciones. En definitiva, se proporcionan recursos para que los estudiantes puedan conseguir los objetivos que se proponen en el día a día, haciendo un uso eficaz del tiempo, y que así puedan también aprender a minimizar los momentos de agobio. El taller de técnicas de estudio se centra en los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales son una herramienta gráfica y muy visual de resumir información. De cara al estudio, ayudan a estructurar el contenido de cualquier asignatura, a tener claridad en cuáles son las ideas y conceptos importantes, y facilitan mucho la memorización. El primer día del taller aprendemos cuáles son los pasos para elaborar un mapa conceptual y hacemos ejercicios prácticos sencillos. El segundo día aplicamos todo lo aprendido y elaboramos mapas conceptuales más avanzados.
Trobareu més informació sobre aquests i altres tallers a la pàgina de Seràs UIP. I acabam ara amb una darrera proposta juvenil relacionada amb literatura. Ens l'explica na Lau, dinamitzadora de l'equip Dinamo de l'Ajuntament de Palma.
Els pròxims dies 4, 5 i 6 de juny, de les 10 a les 2 i de les 4 i mitja a les 8 i mitja estarem a la Fira del Llibre de Palma a Plaça Espanya, dinamitzant el lloc Descobreix la novel·la. Descobreix la novel·la és un joc interactiu pensat per a joves, amb l'objectiu de donar a conèixer novel·les emblemàtiques de la literatura universal i catalana. El joc es desenvolupa íntegrament a través d'una tauleta on els participants han d'anar superant diferents enigmes, reptes i proves relacionades amb cada obra. Per arribar a cada novel·la, els joves hauran de posar a prova el seu enginy, la seva creativitat i els seus coneixements literaris. Hauran de resoldre còdits secrets, endevinalles, joc de pistes visuals o petites proves de memòria. Cada repte superat desbloqueja una informació i curiositat sobre una nova novel·la. A més, tots els participants en el joc entraran en un sorteig on podran aconseguir diferents regals. Així que ja ho sabeu, si teniu entre 14 i 30 anys i voleu venir a passar una bona estona descobrint quins llibres s'amaguen darrere dels diferents enigmes, us esperam del 4 al 6 de juny a Plaça Espanya. Més informació a equipdinamo.es.
I així acaben les propostes pels pròxims dies, però també tenim una per ara mateix. Què tal un viatge pels museus més curiosos del món? Escoltau. Una vegada més estan tots preparats. No venim amb manual per fer un nou taller sensorial d'arqueologia. I com sempre ens acompanya la nostra arqueòloga Núria Jiménez i els seus ajudants, Héctor i Maya. Hola.
Hola, què tal?
Hola.
Hola, com estàu? Estàu bé?
Sí.
Amb super. Energia?
Moltíssima.
Molt bé. Hem de dir que avui no veniu a fer una secció d'arqueologia qualsevol, Núria.
No, no.
Perquè aquest mes s'ha celebrat el Dia dels Museus i ens han preparat una proposta ben original.
Pues sí, hoy os proponemos un recorrido por museos curiosos del mundo, aunque esta vez vamos a centrarnos en dos países que tienen muchísimos museos raros, divertidos y sorprendentes.
Molt bé, però clar, no ens ho posaràs tan fàcil, no?
No, antes de nada tenéis que adivinar a qué país vamos primero.
Molt bé, i com ho farem, Núria, això?
Pues con una prueba sensorial, pero no diremos si es de gusto, olfato o tacto, sino que lo van a descubrir Héctor y Maya.
Molt bé, i tot teniu uns sobrets, no? Els nostres sobrets màgics, el número 1... Número 1, amem, que diu... Espera, espera, anem a fer una cosa. Abans de desvetllar quin sentit tocarà, anem a agafar algú. Amem, qui té ganes de participar? En Rubén, en Joel... Però jo crec que podríem participar també na Sara, per exemple. Sara, lleva't els cascs.
No
vull. Vinga, anem a posar-li un antifaç. Molt bé. Alerta, així. Amem, i de quina prova li tocarà? Maya, conta'ns.
A veure.
Posa, que serà...
Tacte.
Tacte, hi ha hagut sort. T'ha tocat tacte. Anem a veure, li donam que toqui en ses mans. Què notes?
Té com un cuchillo, ara.
Sí, s'assembla de plàstic, eh? No passeu pena. I d'on t'apareix? Però t'apareix un guinevet així normal o una mica estrany?
No, estrany. Ves sí. Que jo de geografia soy muy mala, eh?
No, però tu digues un poc d'on t'assembla que pot ser, no ho sé.
Que no ho sé, sí.
Tu digues un poc així per Àsia. Japó.
Japó.
Correcte! Molt bé, un aplaudiment. Sí, sí, ja està, molt bé. Ho has aconseguit, mira'l ara. Has vist, has encertat. Això que és un kunai. És un kunai. Per tant, hem anat a Japó i ja podem parlar de Japó o encara no?
No, tenemos otra prueba sensorial.
Una altra?
Sí.
Mem, jo crec que la Gemma pot ser una voluntària.
Ho sabia.
Ho sabies. Vinga, no te preocupis. Mem, segons sobre't, Mem, quin tipus de prova li tocarà, Héctor?
Tacte.
Tacte, també, sort.
Menos mal.
Bé, tu ara has de tocar un objecte i ens has de dir aquest objecte... Primer, descriu-lo un poquet. Com el notes?
No sé, és molt suau, això.
És suau.
Sí.
És suau.
I tu que... molt blandito.
Sí, i sa forma també?
De té forma de caca.
I de... Correcte. És una caca cookie, eh? Però sí, hem de dir... I clar, per què tenim una caca a Japó? Què està passant aquí? Conta'ns, Núria.
Pues porque Japón está lleno de museos raros, de divertidos, sorprendentes y...
Bueno. I un d'ells és el museu...
Sí, de la caca.
D'acord.
Sí.
Què voleu que ens conti un poquet sobre aquest museu i altres curiosos
sí,
de Japó?
Sí, sí, sí.
Venga, conta, Núria.
Pues podemos empezar por ese mismo, por el Museo Unko, que es el museo de la caca. ¿Y qué podemos ver? Pues es muy guay. Vemos cacas de colores, luces brillantes, juegos donde puedes atrapar a cacas digitales. Ajá. Hay una zona para dibujar y hacer manualidades de cacas.
Y bueno, como automatic, ¿no?
Sí. Y bueno, están pensando un poco pues para perder ese miedo o ese pudor que se suele tener pues a ese momento que es tan
muy
normal.
Bien. Venga, ¿ves museos curiosos de Japón?
Tenemos otro museo que es el Museo de Cat Noodle. Que, bueno, pueden verse miles de envases de ramen, una réplica de un cobertizo justo donde se inventó el primer ramen, una fábrica donde puedes crear tu propio vaso de noodle con ingredientes que tú eliges. Y, bueno, pues como curiosidad es que, bueno, el inventor dormía solo 4 horas hasta que dio con la receta perfecta.
Va y a
después dormía 3.
Que hicieron un ramen espacial para comer en el espacio.
Muy
y
bien.
Ahora vamos al siguiente, que es el Museo Tricart de Tòquio.
De què penseu que serà aquest?
Tricart.
Sí.
De cards.
No.
Se pueden ver pinturas que son tridimensionales.
Y como de truquets,
sí,
¿no?
Sí, sí. Escenario donde parece que flotas, cuadros como así que son, forman parte de como de ilusión óptica. Y luego hay un museo que a mí me parece súper curioso, que es el Museo del Parásito.
Ups.
Donde se puede ver más de 300 frascos con parásitos reales.
Un
Atenio de hasta 9 metros, que me parece desagradable. Pero bueno, ¿a quién va a ver todo esto?
Paneles selfies ya.
Sí, 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 sí. Y es el único, bueno, museo dedicado a los parásitos. Luego tenemos un Museo de la Arena, que está hecho con las dunas de Totori y que es súper, bueno, está hecho, las estatuas son hechas con arena y agua. Tienen diferentes temáticas, Egipto, la India, y como cosa curiosa es que cuando terminan las exposiciones se deshace la arena para hacer nuevas, por lo cual pues es ecológico.
Oh, dura, sí, dura un poc.
Sí, sí.
Molt bé. Luego, ens queden dos encara,
sí,
¿no?
Sí, tenemos el de Museo Ninja, donde se pueden ver armas, trajes y herramientas ninja, una casa tradicional con pasadizos secretos, y bueno, como curiosidad, pues puedes disfrazarte de ninja, los guías te hacen demostraciones en directo.
Y puedes practicar también, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
Son estrellas, pero de goma, ¿no? Crec.
Sí. Y bueno, pues también te dice qué es lo que es real y qué es lo que es leyenda de todo lo que es el mundo ninja. Y... luego tenemos el Museo Ghibli, ¿vale? Que tienes espacios, bueno, pues para inspirados en las películas de Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro. Hay un gato bus gigante para niños, pero desde 2016, que he estado yo ahí mirando e investigando, ya también lo hay para adultos.
Ah,
sí.
Ya he estado contento, todos los padres.
Sí, sí, sí. Y no es que sea un museo muy, muy grande, es pequeñito, pero bueno, bastante interesante. Y bueno, el diseño pues, fue creado por Yajao Miyazaki.
Home, Miyazaki, molt bé. Sí. Bé, jo crec que podem fer un viatge més. Que voleu anar a un altre país misteriós?
Sí! Sí.
Sí. Idò, primer...
Hem d'endevinar.
Hem d'endevinar.
Sí, i
anem. Per exemple, ara agafarem en Jaume.
Vale.
Vinga, Jaume, tapa't els ulls. I aquesta prova sensorial de què serà?
Gust.
Gust, però podràs olorar, si vols, perquè és un poc pres sí. I ens portarem bé. Ho faràs olorant. Ui, he olorat jo primer. No, però no te preocupis. Vinga. Tu olora un poc.
Huele bien.
Bé, relativament. Què trobes? Què pot ser això?
A la forteta. No ho sé.
És que s'han mesclat olors per mi, aquí.
Això m'agrada, olors, això m'agrada.
Amem, és com una mantega.
Sí, sí.
De què pot ser aquesta mantega?
Però a mi està molt bona. Sí.
De cacau. Sí. Molt bé, molt bé, correcte. Idò, on penses que podem estar, idò? On se menja molt, això? Que se fan sàndwich d'aquest tipus de mantega, home. Estats?
Ah, Estats Units.
Correcte! Sí. Molt bé, molt bé. Ja te pots llevar la màscara. I ara hem de desbloquejar el museu. Hi ha algú que me mira encara de pena.
Ai, una segona.
Que té, però una tu estàs segur breva. Que vols aquesta prova?
Seguro.
Perquè t'ha tocat ser pitjor. Estàs segur?
Sí, sí.
Vinga, és un valent.
I tanto.
I tant. Després, Eduard, surt ràpidament amb el que creguis, no?
Sí, sí, sí.
Mare meva. Bé, Rubén, tu estàs preparat, eh? Amem, idò, la prova serà, Héctor?
Olo.
Olo, sí, ben dit. Olo. Idò, ràpidament, tu...
Ja estic poc encara, jo.
En suma... Ànims, Rubén.
No, no, tienes que...
A l'has d'obrir.
A mi, i a de coger, sí.
Ah, fa falta?
Sí.
Ai.
Ai, per favor.
Uf.
Ànims, Rubén. Què tal?
Quin pesto! Quin pesto, això...
Que tu que per tacte que no el toquis massa que te quedarà solo a les mans.
Sí.
Tu per tacte que diries que és?
Una manta?
I és un poc més petita. Tapa-ho, tapa-ho, Eduard.
Sí, ho haig de tapar.
Què diries que és, Rubén? Una cosa pels peus.
T'ho menjo?
No. Una cosa pels peus, per vestir els peus. Un cal...
Un calcetín?
Un calcetí sí. Que fa bona o mal olor?
Malíssim!
Ui, sí, ara sí,
ha llegado. Sí.
Per què? Per què m'ha tocat això? Per què?
Bé, molt bé. Sí. Ara, treu-ho ràpidament, Eduard, d'aquí. Clar, idò, de què podria ser el museu amb aquest aroma tan intensos?
Calcetines o d'olores...
Calcetins no...
No.
A mi hem intentat...
Cremes de...
Uf!
No cobrem el programa així.
Amen. Això, quan aneu pel carrer i vos ve aquesta flaire així, sí. Què pot ser? Doncs museu de... Volíem recrear l'ambient. De fems, correcte. Hi ha museu de fems.
Ai, sí.
Núria, respira, venga.
Pues sí.
Ho ha recreat la Núria, eh? Sí. Ella s'ha esforçat, ha agafat un calcetí i l'ha...
He pensado que para recrear lo mejor tiene que ser muy sensorial.
Clar, no? Sí, totalment. Oh. Ha estat una experiència immersiva.
Bueno, pues, como bien hemos olido, pues tenemos un museo de la basura.
Sí, a Nueva York. A Nueva York, que no venimos en manual.
En este museo de la basura, pues surge con que alguien recoge un cuadro de la basura, lo que es el primero, y resulta de que quería quedarse con el marco, pero al final le convencen de que coja toda la pieza y empiezan a recoger pues basurilla del lugar.
Es fent recopilat durant molts anys.
Sí, muchísimo, sí. Y finalmente pues tenemos en este museo juguetes antiguos, decoraciones, lámparas hechas con cuchara, relojes rotos. 30 años estuvo recogiendo.
Molt bé.
Sí. Y están clasificados por color, por forma, por...
Vos fa il·lusió anar al museu així?
Sí.
no molto.
A mi sì.
Venga, més museus curiosos
als Estats Units. El Museu del Arte Malo, ¿no? Hay quien piensa, su otro director piensa que hay demasiado arte malo para que se pierda, ¿no? Entonces tienen retratos con porciones muy raras, ojos enormes, mal colocados, animales pintados extraños.
Però no, no val fer-lo malament a post.
No, 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 va recopilando.
Que ho facis seriosament, sí. I no surti.
No, 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 no.
Ay, no, que bueno, tú, tota esteu alegria fas un
quadre. Claro, porque tú piensas que te está saliendo bien, pero realmente pues tiene forma extraña, entonces pues al museo.
D'acord, bé.
Sí.
¿Qué más?
Y tenemos el Museo bueno, el Museo Americano de la Magia, ¿vale? Donde bueno, pues encontramos objetos del mago Houdini, varitas mágicas, baúles.
¿O no?
Y bueno, pues también como curiosidad organizan talleres para trucos de magia, incluso incluyen ilusiones ópticas. Y luego tenemos otro museo muy interesante que es el de criptozoología. De hecho, en su portada del museo aparece un celacanto, que es un animal prehistórico que se pensaba que estaba extinto y aún existe, ¿no? Y hay sirenas falsas, estatua de Bigfoot, hay quien dice que hay un pelo de muestra del Yeti, y bueno, pues sobre todo es réplicas de...
Clar, perquè justament és de personatges o animals,
sí, sí,
que no està confirmat científicament que existeixen, no?
No.
¿Y quién es el darrer?
El último es el de la comida quemada, ¿no? Que tenemos magdalenas pues calcinadas, patatas que sí pueden ser golpeadas.
Con pedras, ¿no?
Sí. Y las piezas pues tienen cartel de nombres graciosos y el lema del museo es cuando la cocina falla empieza el arte.
Muy bien, me encanta. A mi, ara m'heu de dir de tots els museus que han dit quin vos ha agradat més, a mi.
Ja és de sa màgia.
És de sa màgia.
És de sa caca de Japó.
Què t'ha agradat? I tu, Rubén?
És de feus, eh?
Molt bé. Encara xerra amb un mocador en el nas, eh?
S'està recuperant.
I tot, jo crec que hem après molt, però sempre aprenem més jugant. Què vos pareix si fem un concurs?
Vinga.
Sí!
I de vinga, va. Molt bé, ja estan preparats per fer concurs. Estau tots ben emocionats?
Clar que sí!
Des del públic participareu també?
Sí!
Molt bé, així m'agrada. Vinga, Núria, com començam?
Para comenzar vamos a calentar un poquito y es necesario que me digáis el nombre de un museo, el que os venga a la cabeza, el que sea.
Molt bé, anem a... Vinga, museus que vos venguin en el cap.
Els de les Belles Arts de França.
Vinga, museus...
Un museu d'esports.
Museu del Caire.
Es Baluart.
Molt bé. Ai, no, que vosaltres
sou...
Molt bé, Pere, hi ha museus. Qualsevol.
Del Prado.
Molt bé.
El Louvre.
Molt bé. Més museus.
Museu Ninja de Japó.
Molt bé. Heu escoltat. Bé, ara això ha estat per fer una miqueta d'escalfament i ara anem a continuar amb el concurs. Com continuem?
Vale, pues ahora vamos a seguir un juego muy divertido. Como ya hemos visto, en los museos se pueden encontrar muchas cosas curiosas, pero también hay maravillas que podemos contemplar fuera y en el exterior. Así que vamos a adentrarnos en las preguntas sobre museos curiosos. Vamos a ver qué tal vais de monumentos. Y bueno, para ello tenemos a Héctor y Maya como ayudantes, que nos van a ir dando pistas. Y bueno, tenéis que adivinar qué monumento se trata.
D'acord, ells donaran una pista i haureu de dir el monumento, així... Anam també miram els museus per de dins i també miram el que poden contemplar fora, no? Preparats?
Sí!
Vinga, Héctor.
És una torre que està en un angle que no està molt, molt ben col·locat, però no cau.
La Torre de Pisa.
Correcte, molt bé.
Bé, és un triangle gegant de pedra al mig del desert.
Una piràmide.
Molt bé.
És una murada massiva que travessa muntanyes.
Una muralla xina.
Molt bé.
És una estàtua molt grossa amb els braços oberts a dalt d'una muntanya.
Estàtua de Janeiro.
Bé, bé. Seguim.
Un pont vermell molt famós a San Francisco, als Estats Units.
Golden...
Pont de Brooklyn.
Golden Gate.
Una torre metàl·lica molt alta a París.
Torre Eiffel.
Sí.
Molt bé, molt bé. Vinga, i és darrer.
Un joc on lluitaven els gladiadors fa milers d'anys.
El Coliseu.
Un aplaudiment, ho fem molt bé. Venga, ¿y ahora cómo continuamos el concurso, Núria?
Pues ahora vienen unas preguntas muy curiosas de Museos del Mundo y os daré varias opciones a ver si acertáis.
Aquí no es tanto conocimiento como sort, ¿no?
Sí.
Es una cosa de anar probando. Venga, y don Núria, conta'ns, va.
¿Qué se puede ver en el Museo de los Regalos Malos?
A Canadá, Canadá, prestau atenció, mem.
A, un hipopótamo que suena como un pato. B, una botella de vino hecha una pezuña. C, un espacio con materiales para mejorar los regalos malos que te han hecho.
Totes.
Correcto.
Sí.
Wow.
Molt bé, ara t'ha funcionat la teva tàctica de totes.
A la fi jo era,
a la fi l'has pogut fer servir. Seguim.
Què hi ha en el Museu de l'Orinal, en Espanya? Un orinal de 15 metres, un orinal de tamaño d'un garbanzo o un orinal de diamantes?
Totes.
No.
Un
no.
De 15 metres.
Com un cigró, correcte.
Solemos probar un.
Venga, mem.
¿Dónde está uno de los museos de origami más importantes del mundo?
Atenció, origami.
Sí. Nueva York, ¿Kioto o Zaragoza?
Kioto.
Kioto.
Zaragoza.
Correcte.
Zaragoza, sí.
Zaragoza representa origami.
Sí.
I doncs és un dels museus més importants sí. del món, eh? Vinga, men.
¿Cuál de estos museos suecos no existe?
No existeix. Només n'hi ha un que no existeix. Sí. Quin serà, men?
El Museo para Aprender a Montar Muebles, el Museo del Fracaso, el Museo de la Comida Repugnante o el Museo del Pepinillo.
Museo del Pepinillo. El Museo... Oh, para aprender a montar muebles.
Correcte.
Sí,
bueno.
Nada es lo que parece.
Sí que ja, vale.
Ja tenim un projecte.
Ja de fer un museu per aprendre a muntar mobles. Que vos ho passat bé?
Sí. Sí.
I de ja han d'acabar el programa.
No. Oh,
però no passa res perquè tornarem el pròxim dissabte.
Sí.
Vinga, anem a dir adéu tots junts. A la una, a les dues, a les tres.
Adéu.
Thank you.